Últims minuts, últim quart d'hora de la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts. Rebem aquesta hora a l'estudi la Carme Mas, sospresidenta primera de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Recordeu que aquesta secció Estels la fem en col·laboració amb aquesta associació de la nostra ciutat. Carme Mas, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Avui parlarem dels planetes que podrem veure al cel aquest mes de juny, no?
Una miqueta, sí.
El mes de juny o s'allargaria durant l'estiu?
Bé, jo penso que millor parlar d'aquest mes i el proper programa...
Com que hi serem fins al juliol...
Però això mateix.
Pas a pas. Què és el més destacat que podríem veure a l'època de l'estiu,
sí,
generalment?
A veure, Mercuri, poc després de la posta del Sol, Venus a l'alba, Mart visible fins a arribar a l'alba, Júpiter també i Saturn visible pràcticament la major part de la nit. El més important és Saturn, que es mou més lentament en el cel, que ja saps que és conegut pel famós Senyor dels Anells, uns anells que han estat amagats durant un any i ara per fi tornen a començar a ser visibles, és a dir, que els anells de Saturn s'oculten pel fet que l'eix de rotació de la Terra, d'aquest planeta, està inclinat, l'eix de rotació d'aquest planeta, l'absus d'aquest planeta, està inclinat, i són tan fins que, degut a l'enorme distància en què es troben, són invisibles. Però bé, amb el telescopi, aquest dia vam estar observant Saturn, fantàstic, i vam veure fins i tot, amb molta distància, però acurant molt bé l'ull, vam veure Tità, que és la gran lluna de Saturn, que és el satèl·lit més gran, i el segon més gran del Sol. En aquesta època em demanes que més podem veure, o què?
Què podríem destacar a banda d'aquests planetes? Saturn, Júpiter, Mercuri, Venus...
Sí, en general potser l'estiu, no una miqueta. Ja saps que el solstici d'estiu és el 21 de juny, que popularment s'anomena el solstici de Sant Joan, és la nit el dia més llarg, la nit més curta, etc. Què veurem? Què podem veure? El Cigne, que és una de les constel·lacions que enriqueixen precisament les nits d'estiu, es troba en plena Via Làctea i és una regió molt densa d'estels, de gas i pols. També podem veure la Lira, la constel·lació de la Lira i l'Àliga. És a dir, que els estels més brillants d'aquestes tres constel·lacions, Cigne, Lira i Àguila, formen el famós triangle d'estiu, que fent un asterisme, vull dir, amb la llanterna, ajuntant els puntets d'aquests estels, podem dibuixar com un triangle i podem seguir els estels més importants d'aquest triangle, que són Deneb, Vega i Altair, i es dibuixen perfectament. Després també podem veure Antares, que és l'estel més brillant de la constel·lació de l'Escorpí. És un estel gegant groc, de vegades es confon amb Mart, molta lluminositat, és 10.000 vegades superior a la massa del Sol i és una bellesa en el cel. Després el cúmul globular M4, que és un cúmul on hi ha quantitat de formació d'estels. A veure què més. Podem veure el gran cúmul d'Hèrcules.
Déu-n'hi-do, les coses que en podem veure, doncs, això habitualment, cada estiu.
Sí, normalment sí.
No estaríem parlant només d'aquest 2013.
No.
També podem veure cada estiu, recordem-ho, les llàgrimes de Sant Llorenç,
sí,
a finals d'agost o mitjans d'agost.
Però si això són pluges, això són pluges de l'antiga. Ara estem mirant objectes, coses, que és diferent, Sí? T'estava dient que el cúmul d'Hèrcules, perquè és una agrupació d'estrelles enormes de dimensions, la nebulosa de l'Anell, que també és molt maca, les nebuloses planetàries com aquestes són un dels objectes més fotogènics de l'astronomia. Després, Alireo, la cinquena estrella més brillant de la constel·lació del Cigne, Arcturus, Espiga, etc. Ara em pregunta per la pluja d'estels.
Entrem a la pluja d'estels, sí. Si podem, tot i que arribarà el mes d'agost. També és una d'aquelles activitats, podríem dir, que podem tenir al llarg de l'estiu. Em referia a les llàgrimes de Sant Llorenç per l'agost.
Sí,
pluja d'estels abans també podem veure?
Sí, però mira, a veure, Sergi, el juny ningú sap, suposo que molta gent no sap, però bé, no ho recordo, hi ha les famoses boòtides, que són una pluja d'estels.
Deixem un que no és tan conegut.
No, perquè són molt, són poc lluminoses, molt ràpides, poc denses, però bueno, existeixen. Llavors, quan comencen? Doncs el dia 22 de juny i pel cap baix fins al 27. Llavors, bueno, no sé, jo penso que és important que sàpiga perquè, és clar.
És a dir, comencen un dia després del solstici.
Sí.
I acabaran per inicis de festa major de Sant Cugat.
Sí, perquè Sant Cugat la comencem el 28, l'associació la comença el 28 amb un documental, la Casa de Cultura, el 29 una observació nocturna amb bastants telescopis, i després planetari, etc., en el 30. Però bé, per dir-te que aquestes pluges d'estels, hem de recordar que un cometa, que és un cos del sistema solar, està format principalment per gasos congelats i residus de pols còsmiques, que és quan freguen, són la pluja d'estels. Llavors, com tu deies, en abril, l'abril també és important, perquè a l'abril hi ha les famoses lírides, que són molt maques. Després, el mes de maig, tenim les betacuàrides, que també són maques, aquestes pluges. I ja, agafant el que em deia, són el mes d'agost, les perseides, aquestes sí. De totes maneres, sempre m'han decepcionat. A mi encara no he vist mai allò que diguis, saps? Oh, no.
A l'esplendor que esperem, no.
No, no, aquí a l'hemisferi nord, no.
Carme, a l'abril, per tant, estaríem parlant de la dita en l'abril pluges mil, i ara només sí. Parlaríem, per tant, de ruixats d'aigua, també parlaríem de pluja d'estels.
Ruixats d'aigua, que no ens deixin observar, que trist. Però veus, en canvi, la nit del museu del dia 8, d'aquest mes, que va ser un èxit, vam desplegar 4 telescopis i vam veure fantàstic M4, M5, Saturn, bueno, molt bé, meravellós, vam poder observar molt. Va ploure al matí, però a la nit es va estelar.
En aquest aspecte de l'observació, sempre condicionats per la meteorologia.
I després una altra cosa, Sergi, una cosa, les famoses gemínides, dels meteors que són de l'hivern. És a dir, que
també observables.
Sí, sí.
A ull nu, i pels més aficionats, Carme, què és allò més fàcil d'observar ara, a partir del mes de juny?
Home, doncs mira, l'ossa major, l'ossa menor, l'Omega Centauri, el triangle d'estiu, el collar d'estiu, però, per exemple, ja que he citat l'Omega Centauri, ara recordo que, a veure si puc comentar una miqueta, se m'acut, és el major cúmul globular de la nostra galàxia. És important perquè la seva grandària aparent al cel és més gran que el de la Lluna. De vegades es confon, sobretot en telescopi. I té diferents colors. Té moltes estrelles de diferents colors perquè són de diferents tipus. És a dir, algunes són vermelles, altres de color ataronjat, altres blaves, altres grisoses, etc. A veure, com se suposa que totes les estrelles d'Omega Centauri, veig de pressa perquè sé que em diràs que no tinc temps, tenen la mateixa edat, l'única variable que influeix en la seva evolució i canvi és el color. Sí que voldria dir, si em deixes dir avui, una ullada a les lleis de Kepler.
Fem-hi una ullada, aquestes lleis de Kepler.
Sí.
Relacionat amb els planetes.
Sí, relacionat tot amb què conté tot l'hemisferi. Sí, clar. A veure, més que tot en els planetes, no? Les lleis de Kepler, perquè, com hem dit, els planetes són masses de gases que orbiten al voltant del Sol i el nostre sistema solar ja saps que conté 8 planetes, va? Llavors, una ullada molt senzilla, les lleis d'en Kepler diu, primer la llei. Em sembla que deia, tots els planetes es mouen en òrbites el·líptiques al voltant del Sol. Fàcil. Segona llei, descriu la velocitat del planeta que es mou més ràpid quan es troba a prop del Sol. Més ràpid quan es troba a prop del Sol.
Aquesta és la segona.
I la tercera diu que els planetes que estan més enllà del Sol orbiten més lents que els que es troben a prop del Sol. Per tant, he buscat exemples. Per exemple, Mercuri tarda 80 dies en donar la volta al Sol. Està a prop del Sol. Venus, el segon planeta en proximitat al Sol, l'orbita cada 224,7 dies terrestres. Mart triga més o menys en donar la volta al Sol 2 anys terrestres. Júpiter, 12 anys terrestres. Saturn, 29. Urà fa una volta al Sol cada 84 anys. I Neptú, 165 anys terrestres en donant la volta al Sol, la qual cosa fa que, a l'estat tan lluny, Neptú rep molt poca calor. Per tant, conclusió, com més gran és la distància entre un planeta i el Sol, més temps tarda a completar la seva òrbita.
Això, doncs, pel que fa a aquesta estadística, aquestes dades de fer la volta al Sol. Parlaves del Sol, Carme, ara et pregunto jo per la Lluna. Aquest asteroide petit, podríem dir, de 10 metres, no registrat pels radars, que se'ns ha dit que ha fregat la Terra aquest dissabte de matinada, en cas que finalment, recordem que quan es diu que ha fregat, en distàncies astronòmiques estem parlant sempre de, que es queda molt lluny, és a dir, és un terme, però en cas d'haver arribat a la Terra, què hagués provocar?
Un desastre. Un holocaust. Però saps què és? Són notícies molt sensacionalistes, per això jo he preferit no parlar-ne, perquè he rastrejat la NASA i la ESA i l'ESO i no citen res, molt poca cosa, dues ratlles en anglès, per tant, com ja saps, jo sóc molt prudent perquè no sé qui m'escolta i prefereixo amb molta senzillesa i humilitat donar una informació acurada, objectiva, i jo no faig gaire cas, tant que en el Twitter poso notícies de l'ABC, de la Vanguardia, però és diferent. He llegit molt sobre això que tu dius, però no estic aficionada al sensacionalisme aquest. En canvi, si fos una cosa seriosa, de Jornal Astrònic, per exemple, s'hagués fet ressò, la NASA també, i no. Què ha passat? És que, a veure, Sergi, cada segon, cada minut en passen, eh? Si hem de fer cas de tots els que passen, és que no ens aniríem a dormir per poc ens caigués el llit a sobre, m'entens? Tranquil, no em faig gaire cas d'aquest sensacionalisme, la veritat.
Doncs anem, Carme, a un tema que imagino que sí que voldràs comentar, l'agenda de l'associació. La pròxima activitat, ara has comentat tu de passada en aquesta secció d'avui, que vau fer una altra nit astronòmica al museu el passat dissabte, dia 8 de juny, arriba ara el dia 15, que serà aquest dissabte, un curs d'astrofotografia que dura des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Aquells qui no s'hi vulguin apuntar, Carme, que s'hi vulguin apuntar, com ho han de fer i què és el que els portarà aquest curs?
Bueno, és un curs extraordinàriament bo. El Manel Soria és un dels astrofísics i fotògrafs millors que hi ha a Catalunya. La Maria Rosa Vila també. Llavors, clar, ens ha costat molt que aquests dos professionals poguessin venir. L'entitat els ha de pagar, així com tot ho fem gratuïtament. Aquest no, aquest els hem de pagar amb aquests professionals. Per això hem posat... més aviat jo diria preus simbòlics, perquè si haguéssim de cobrar tot el que ens demanen no el podríem fer, però bueno, l'associació assumirà la resta. I després el 20 de juny ve el regidor de presidència, el senyor Francesc Carol, que ens parlarà dels estels i la història de l'home, que ens fa molta il·lusió, i a la Casa de Cultura el regidor de la presidència, Francesc Carol, i després ja ve tota la festa major, que déu-n'hi-do, el que està fent l'associació.
Activitats també, com ho dèiem, el dia 28, 29 i 30, una festa major que arribarà del 27 al 30 i que ahir es va presentar de forma oficial tota la seva programació d'activitats.
Sí.
Carme, moltes gràcies.
A tu.
Com sempre, la setmana vinent més, estels, a partir del dimarts, i com dèiem, aquesta és la propera activitat que hi haurà, aquest curs d'astrofotografia amb data límit per apuntar-s'hi fins aquest 13 de juny perquè l'activitat és dissabte. Fins la propera, Carme.
A tots moltes gràcies, bon dia.